Cada cop són més les activitats de sensibilització ambiental que s'organitzen al territori i tenen un contingut lúdic per fer en família. Un cas ben il·lustratiu el tenim en la jornada Cuidem el Medi Ambient, que preparen per dissabte de la setmana vinent l'Ateneu Mogenc fent poble i l'AMPA de l'escola Circell. A la zona als Pins i a la pista poliesportiva, qui ho desitgi podrà participar en tallers, jocs, veure una exposició o bé implicar-se en una acció de neteja de l'entorn. Per conèixer aquesta diversa jornada dedicada al medi ambient, el nostre company Raimon De Cara, de Canal 20, conversa amb Esther Noguer, de l'Ateneu Mogenc. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia. Doncs parlem d'activitats de sensibilització ecològica, perquè des de l'Ateneu Mogenc fent poble i l'AMPA de l'escola Circell s'organitza per d'aquí a molt pocs dies tota una jornada que porta per títol Cuidem el Medi Ambient, perquè ens pugui donar els detalls i aprofitem també doncs, per ampliar doncs, el focus, l'interès doncs, del que realitza aquesta entitat. Doncs conversem amb una de les integrants de la Junta de l'Ateneu Mogenc fent poble, l'Esther Noguer. Aquí saludem, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una jornada que heu programat per el dissabte de la setmana que ve, dia 5 de juny. Cuidem el medi ambient. Ens expliques una mica, abans d'entrar en el detall de la proposta, doncs, d'on parteix la idea, on està l'origen?
Doncs mira, bueno, és a través de propostes i de l'interès o de les iniciatives que van sortint doncs, entre els diferents membres de la Junta i de veïns que ens fan arribar doncs, les seves interessos o propostes o idees que tenen pel cap, que l'Ateneu sempre diem, sobretot qualsevol cosa que us ocorreixi, que us vingui al cap, que penseu que pot ser interessant d'oferir, doncs, feu-nos-ho arribar. No? I a través d'això doncs, hem fet com una barreja entre diferents punts i se'ns va plantejar, bueno, se'ns va ocórrer fer aquesta jornada treballant conjuntament amb l'AMPA de l'escola Circell, que és una cosa que ens ha fet molta il·lusió, la veritat sigui dita. I bueno, creiem que és una cosa que és, bueno, que avui en dia el medi ambient o el curem entre tots o no anem bé, no? No tenim plan B. Llavors, bueno, ja havíem fet alguna coseta des de l'Ateneu, d'alguna xerrada mediambiental i tal, i aquest any volíem dedicar alguna cosa més i ens ha sorgit així, ens ha quadrat tot i creiem que ha quedat una jornada ben xula.
A partir de les 11 del matí fins 2:15, del dissabte a la setmana que ve, 5 de juny, a la zona entre els Pins i la pista poliesportiva.
Sí, la idea és muntar-ho allà, tindrem diferents espais, no? Llavors és entre sota els Pins i la pista poliesportiva, tindrem tot organitzat.
Moltes coses.
Bueno, unes quantes.
Tallers, jocs, exposició, neteja de l'entorn.
Sí, hem fet, vam fer una pluja d'idees, vam veure què és tot el que ens podia quadrar, què és el que podíem aconseguir. Llavors també la idea és una miqueta muntada, doncs donada la situació que hi ha, no? De fer diferents espais per evitar aglomeracions de gent, no? Llavors també vam pensar que era una manera de diversificar i així doncs, també donàvem a que pogués les activitats i pogués haver-hi més gent al mateix temps, no? Per entendre'ns. I sí, ens ha quedat una jornada molt xula, la veritat és que estem molt contents.
Ho repassem, si et sembla.
Sí.
Què proposeu? Reciclajoc, per exemple.
Reciclajoc, bueno, doncs aquí tindrem tres jocs diferents on treballarem, bueno, doncs a través del joc, doncs qüestions sobre el reciclatge més que res i el medi ambient, no? Doncs a través de, hi ha un memory, em sembla que és, com una altra amb diferents peces que s'hauran d'anar a posar al seu lloc i tal, doncs a través d'això, del joc i de dinàmiques familiars, perquè tant és per petits com per grans, doncs aprendrem més cosetes sobre el reciclatge.
Uh-huh. Sos Planeta, també una exposició en aquest cas.
Sí, això és una exposició itinerant, que això ens ve cedit tant als reciclajocs com això ens ve cedit des de la Mancomunitat, i doncs, és una exposició amb uns panells que tindrem exposades també allà a la zona de la pista, val? On creiem que és una manera molt visual també a vegades de recordar coses que ja sabem però que se'ns van oblidant, no? I també és una manera doncs, d'anar creant consciència, no? sobre el medi ambient i que l'hem de cuidar entre tots.
Uh-huh. I també doncs, no sé si feu una excursió, com a mínim un tas de jardineria.
Tas de jardineria.
Sí?
Mira, aquesta és la... farem un... Sí, hi ha com dos tallers dedicats a això, per entendre'ns. Un d'ells és l'intercanvi d'esqueixos, que això ve... És això que us explicava, que és des d'una iniciativa d'una veïna del poble, que és de l'any passat ja ens... Bueno, van sorgir la idea entre diversos veïns, allò que vas parlant i tal, i ja ens havien proposat a l'Ateneu això, doncs com una manera de fer intercanvi entre tots, de, què sé, jo tinc geranis, tu tens rosers i jo tinc no sé què, i tinc molts esqueixos, però és una manera de poder intercanviar entre tots, no?, i fer una miqueta de poble i, bueno, això, de tenir relació entre els veïns, per entendre'ns, per una cosa xula i adornar, pues, tenir els balcons, les terrasses ben xulos, i ara, pues, com que Moja i l'Èrdola s'ha posat de moda, hi ha tanta gent a passejar-hi, vam dir, pues, també és una manera de tenir-ho bonic, no? I a través d'això ja es va començar a parlar l'any passat, va venir la pandèmia, es va deixar, bueno, pues una cosa que teníem allà al calaix, i mira, aquest any ho hem recuperat i ens ha quadrat amb tot això, i hem pensat que també era un bon moment de ficar-ho amb la jornada i que ens quadrava, no? Vull dir, una miqueta això.
Per tant, qui tingui un esqueix per intercanviar, d'anar pròpiament a la jornada o comunicar-ho abans també a l'organització.
Exacte, o sigui, una miqueta era d'això, no? Per fer aquest intercanvi entre veïns, però també potser hi ha gent que té moltes coses i aquell dia no vol venir o no pot venir o el que cregui. Llavors, si es posa en contacte tant amb l'AMPA com amb l'Ateneu, o amb qualsevol de les dues entitats, nosaltres intentarem recollir-los perquè aquell dia, pues, la gent se'n pugui beneficiar d'aquests esqueixos, no?
Amb algun requisit a reunir, no sé si per nombre o tipus de flor, de planta...
No, en aquest l'intercanvi d'esqueixos és de tothom el que tingui a casa ens serveix per intercanviar entre veïns, vull dir que no, en aquí no hi ha cap tipus d'allò. Després sí que fem un altre, que és el del planter, val? Que també tindrem tot de plançons, per entendre'ns, que cadascú... I aquí sí que l'hem dedicat més nosaltres al tipus d'herbes aromàtiques, per exemple, no? Ho hem enfocat més en el sentit de que tindrem diferents plançons, no em facis dir perquè encara no els hem anat a buscar, però per exemple seran relacionats amb la cuina, no? Que després cadascú pugui tenir el seu planter, pues, no sé, pues, la menta, l'orenga o alguna cosa que després puguis utilitzar per inculcar aquesta idea, no? De que tot el que podem fer a casa o podem cultivar a casa després ens pot servir a la cuina, no? També aquesta manera de ser autosuficients.
Uh-huh. I si algú necessita formació o repassar conceptes, doncs disposar d'un espai de biblioteca, de consulta de llibres.
Sí, aquest també ens feia molta il·lusió. Això és a través, bueno, des de l'escola, de la biblioteca de l'escola, que tenim una biblioteca molt xula, pues, també tindrem tot un raconet on traurem tot, pues, tot de llibres relacionats amb el medi ambient, els animals, la terra, saps? A nivell de contes, a nivell de llibres, vull dir, i així, pues, també podrem tenir una estoneta de lectura tranquil·la allà sota els pins, en plena natura, i també relacionada, doncs, això amb el medi ambient.
Fa unes setmanes l'entitat Penedès Verd va convocar una jornada de neteja a la zona de la Muntanyeta, que va ser un èxit de convocatòria. Molts veïns i veïnes, més enllà també d'Olèrdola, doncs, també hi van participar-hi, però sobretot del municipi, es van implicar en aquesta neteja. Vosaltres, doncs, estireu aquesta idea i l'adapteu en aquest cas a l'entorn de l'escola.
Sí, mira, el dia aquesta la neteja al Penedès Verd, nosaltres justament uns dies abans també ens havíem posat en contacte amb ell perquè hi ha una idea que duíem d'intentar sortir i a fer sortides a netejar l'entorn d'Olèrdola, no? I ells ja ens van dir, mira, la tenim programada per tal dia, llavors com que ells ja ho tenien tot organitzat, nosaltres només ens vam ajudar a fer la difusió, val? Això sí, però vam dir, bueno, si tornes a anar a la Muntanyeta i tornes a donar voltes, malauradament...
Al cap de pocs dies ja...
Al cap de res.
Ha tornat a estar...
Torna a estar tot brut, deixat i ple de deixalles, no? Llavors... Nosaltres és una idea que tenim durant tot l'any que volem fer diverses vegades, si és possible, això de sortir a netejar l'entorn. I ara, bueno, aprofitant que es fa tot al voltant de l'escola, hem dit, bueno, no fa falta desplaçar-nos molt lluny, perquè és que no fa falta que te'n vagis molt lluny, perquè malauradament de deixalles n'hi ha ben a prop. I vam dir, doncs mira, no cal desplaçar-nos, ho centrem tot a la zona de l'escola i la zona esportiva, i tot aquell entorn d'allà, doncs intentarem que quedi ben net també.
Uh-huh. Per tant, la proposta és l'entorn dels pins, de la pista poliesportiva.
Entorn dels pins, la pista poliesportiva, al voltant del camp de futbol, o sigui, tota aquella zona d'allà que queda, inclús el pàrquing, si volem, aquell pàrquing de davant, que també a vegades ja, vull dir, bueno, com que esperem que siguem força gent i hi haurà lloc per tots, doncs que quedi tot el més net possible.
Recicla jocs, l'exposició, tall intercanvi d'esqueixos, el planter, la biblioteca, aquesta neteja de l'entorn, i una darrera proposta que podíem destacar d'aquesta jornada Cuidem el Medi Ambient per dissabte de la setmana que ve, dia 5 de juny, és un taller d'elaboració de caixes niu.
Sí, això, bueno, és això que et dic, que nosaltres anem replegant propostes de tot arreu i des de la tècnica de medi ambient la Cristina ens va fer una proposta, bueno, d'un altre taller que no ha pogut prosperar, però a canvi li vam dir, va, qualsevol cosa que puguem encaixar, que ens quadri tal amb aquesta jornada que volem fer, i ella, doncs, tot entusiasmada, pues, tenia un contacte d'una persona que sap fer caixes niu i llavors vam pensar, pues, que també és una cosa que tant a canalla com a família es pot agradar. I creiem que és interessant i com que ens quadrava amb la temàtica, doncs aquí ho hem encabit també.
I un cop feta la caixa, el mateix dia es anirà a instal·lar?
No sabem encara si serà el mateix dia o si ho ha de fer la brigada. Normalment el cap de setmana no treballen, llavors les deixarem fetes i ells ja les col·locaran en els espais verds que creguin necessaris.
Queda clar que us ha quedat, com comentaves, una jornada molt àmplia, molt xula, comentaves.
Sí. Bé, nosaltres estem contents, la veritat. I la veritat és que ha sigut molt bonica la sinergia entre les dues entitats, no? Vull dir, les ganes de fer coses plegats, les ganes de sumar, i això, et dic, va ser com una pluja d'idees que vam dir, bueno, tot no hi donem, anem-ho limitant una miqueta o a veure què, no? Vull dir, això és el que més destaquem, no? O el que més contents estem, no? De la bona sintonia i les ganes de voler fer alguna cosa.
I a subratllar que són activitats, queda per suposat per tots els públics i gratuïtes.
Sí, en aquest cas són activitats per tots els públics, o sigui, no és que no hagis de ser ni de l'escola, o sigui, qualsevol persona que vulgui venir hi pot participar, i gratuïtes, exacte.
Sí que feu l'advertiment de que encara estem en temps de pandèmia i que s'han de seguir doncs, totes unes mesures de seguretat.
Exacte, això, sí. Una de les coses, bueno, cal acabar... Estem en temps de pandèmia, no ens hem d'oblidar, vull dir, la cosa sembla que vagi millor, però no ens podem baixar la guàrdia. Llavors, una de les coses que teníem clares és que si podia ser una cosa a l'aire lliure, doncs ja minimitzem tots els riscos molt, i llavors, bueno, doncs és això. Tot i així, hi haurà doncs, com un circuit d'entrada, sortida, estarem controlant a cada espai, tot i això que et dic, que hem fet un munt d'espais per diversificar la gent i que no hi hagi aglomeracions, i era una de les... dels nostres objectius, a part d'oferir moltes activitats, totes les que poguéssim, doncs apa, és això, s'haurà de seguir una miqueta les indicacions de l'organització, perquè si en un moment veiem que en un dels tallers doncs, se'ns acumula la gent, doncs igual diem, bueno, doncs vés ara, si vols vés a netejar ara, o si vols vés a aquest altre taller per diversificar, i això que sobretot la gent amb mascareta, que és obligatòria encara, i amb prudència i fent cas, vull dir, fent coses i amb seny, jo crec que podem fer moltes coses.
Comentar les activitats a l'aire lliure, malgrat que també heu estat previsos, sí. I en cas de que no pugui ser a l'aire lliure, doncs teniu un emplaçament alternatiu.
Sí, en cas que no pogués ser per molt mal temps, doncs llavors ens han cedit al local nou de Moja, que és un espai prou ampli i on podem ampliar tot això. Quedaria, si fa molt, molt temps i plou, doncs quedaria penjat potser lo de la neteja de l'entorn, perquè no ho podríem fer, però tota la resta d'activitats sí que les emplaçaríem anar al local nou.
Entenem que si us heu animat i heu tirat endavant una jornada d'aquestes característiques amb moltes activitats és perquè teniu bones sensacions de les coses que esteu organitzant darrerament, perquè han tingut molt bona resposta per part de la ciutadania. El que feu, doncs, té bona acollida.
Home, doncs sí, gràcies pel comentari, però sí, la veritat és que, particularment parlo des de l'Ateneu, estem molt contents de les reaccions i de com la gent ens respon, no?, a les activitats proposades, vull dir, i això, bueno, sempre hem dit, no?, mentre nosaltres fem cosetes i veiem que la gent ens respon i els veiem que marxen contents, això a nosaltres ens anima a seguir fent i fent propostes, no?, vull dir, sí, és el motor, com diem, la gent és el motor de l'Ateneu, que diem nosaltres.
I malgrat doncs, el context complicadíssim per totes les entitats que programeu activitats de l'àmbit cultural o lúdic, doncs heu fet coses aquests darrers mesos.
Sí, no hem parat. Dintre del que podem anar fent, doncs, hem pogut anar fent, doncs, depèn de les circumstàncies, del moment i del que es pugui fer, doncs ens hem anat adaptant, no? Vull dir que sí, aquest any ja hem anat fent alguna coseta. Bueno, es podria dir que l'Ateneu gairebé no ha parat. Vam parar els mesos de pandèmia que vam estar tancats.
El confinament estricte,
però després al juliol vam poder fer la nostra assemblea i a partir del setembre ja hem anat fent cosetes adaptades a tot, no potser com sempre ho faríem, però hem pogut anar oferint cosetes.
Per exemple, tallers, casals...
Sí, tot aquest mes de... tot aquest any, 2021, ja, bueno, vam començar ajudant a organitzar la cabalgada dels Reis, l'arribada, bueno, no va ser cabalgada, va ser l'arribada, però bueno, també va ser tot un repte intentar adaptar-ho i que poguessin arribar els Reis d'Orient a Olèrdola, no?, juntament amb altres entitats. I després vam fer el casal, sí, el casal de Setmana Santa amb la canalla, que també va ser tot un èxit d'inscripcions, i va anar molt bé. I a l'abril també vam programar el taller de marxa nòrdica, en dos dies, clar, tot el que et dic sota les mesures que toca en cada moment, grups bombolla, grups de gent, inscripcions, registres d'assistència, o sigui, tot el que ens ha anat tocant en el moment, no? I per Sant Jordi ja vam començar com aquell qui diu, va, vinga, va, que això ja comença a canviar, i vam fer les dues sessions de contacontes i també vam organitzar conjuntament amb la comissió de festes de Moja el del guarniment de balcons i façanes, que també estem molt i molt contents de l'èxit que va tenir.
Això per Sant Jordi, després ve aquesta activitat, insistint, que hem detallat ara, del Cuidem el Medi Ambient, aquesta jornada de dissabte de la setmana que ve, i entenem que per l'estiu ja esteu cuinant coses.
Sí, des de l'Ateneu s'estan cuinant coses per l'estiu, per finals d'any, vull dir, hi ha coses que estan totes lligades, no? Vull dir, és el que sempre diem, som previsors, i clar, hi ha coses que s'han de lligar amb temps, depèn de quines coses són, i llavors sempre diem, bueno, sobre la marxa ens adaptarem en el moment de pandèmia, esperem que d'aquí a final d'any la cosa estigui molt més relaxada, pel bé de tots, però si no, bueno, ens anem adaptant una miqueta al que es pot fer en cada moment i adaptar les activitats pues, al que sigui possible, no? Perquè, clar, tenim molt clar que el primer de tot és la seguretat de les persones i controlar aquesta pandèmia, vull dir que això és el que tenim tots ganes.
Per exemple, per Festa Major, si no anem errats, doncs prepareu per mitjans del mes de juliol la presentació d'algun tipus de publicació, de material?
Sí, mitjans pel 15 de juliol, que això ja està confirmada la data, si no passa res, hi haurà la presentació d'un quadern que hem editat des de l'Ateneu, que és dedicat als 150 anys de l'Església de Moja, val? I bueno, és un quadern que s'havia de fer la presentació l'any passat, però donada la situació de pandèmia pues, vam decidir que era millor aplaçar-ho per aquest any perquè pogués tenir més repercussió i pogués ser més fàcil fer una presentació pues, més xula, no? I en principi serà una presentació a l'aire lliure a la mateixa plaça de l'Església el 15 de juliol i és un dels actes que conjuntament hem proposat amb la comissió de festes doncs, perquè aquest any és això, ens ha donat per treballar en xarxa amb les entitats del municipi perquè creiem que sumar i treballar plegats és sumar entre tots, no? I que hi sortim tots guanyant. Llavors aquesta és una de les activitats que possiblement a veure, la Festa Major està pendent de veure què es fa i què no es pot fer, però des de l'Ateneu hem fet dues propostes d'activitats. Una és aquesta, la presentació aquesta del quadern, i l'altra és un espectacle familiar pel diumenge a la tarda, pel 18 de juliol.
Això ho anirem concretat i avançat. Sí. També ho has situat així com de passada, aquesta voluntat de treballar en xarxa. No sé si aquest concepte segurament ja d'origen ho teníeu, però s'ha vist reforçat després de les experiències, dels aprenentatges que un pot extreure d'aquest temps de confinament, de la pandèmia.
Sí, doncs és això, no? Tot el que ha portat la pandèmia ha estat dolent, sempre podem fer lectures positives, no? I és allò de reinventar-te, de pensar com pots fer millor, de com pots millorar, i bueno, a part d'aprendre tecnologies tots i a fer
reunions
telemàtiques, que ja les dominem ja gairebé per qualsevol canal, aquell qui diu, doncs bueno, és una de les coses que jo crec que tots anem, bueno, que hem tret la valoració positiva, que és molt millor pues, treballar tots en... Ja era un dels nostres objectius des de sempre, no? Però realment quan passen coses d'aquestes doncs que val molt més la pena, no? I que és molt més productiu treballar en xarxa i treballar tots junts perquè sumant esforços surten coses molt més xules, la veritat sigui dita, i s'arriba a molta més gent, que al final el que vols també és que doncs, el màxim de gent, no? Es pugui gaudir de les activitats que planifiques.
Però manteniu espais de trobada i de debat, d'intercanvi, de decisió, de tots els socis, perquè d'aquí a pocs dies teniu l'assemblea.
També, sí, sí, ja m'estan esperant a veure com anava tota la pandèmia, i ara, doncs sí, el dia 4 de juny, el dia abans de la jornada, al vespre tenim l'assemblea de socis de la nostra entitat.
A l'aire lliure, aquí?
A l'aire lliure, en principi si és allà a Viurir, estem allà, bueno, depèn de les d'allò, però sí, serà a l'aire lliure, a fora l'espai del bar del local de Moja, per entendre's, a la terrassa, i bueno, doncs és això, és el moment que nosaltres presentem a tots els nostres socis doncs totes les idees, el que hem fet i les idees i el que volem fer, per entendre's. És un espai que ens agrada que la gent vingui perquè és com intercanviar, no? I rebre, tot i que som una entitat oberta, que és el que et dic, durant tot l'any tothom es pot posar en contacte amb nosaltres, fer-nos arribar les idees i així, però el dia de l'assemblea és com molt més proper, no?
El que sí que podem anticipar, pel que ja ens has situat, per exemple, de propostes de la Festa Major, doncs que una de les línies que heu mantingut segurament continuarà en l'activitat de l'Ateneu, que és la publicació de llibres, de materials que tenen a veure amb la difusió de la història local.
Sí, això és una de les branques que més ens funciona o que més activa tenim a l'Ateneu, no és que ens funcioni o no, sinó que està més activa. I sí, perquè hi ha l'edició d'aquest llibre que t'he dit, aquest, el quadern dels 150 anys de l'Església de Moja, i és un quadern on tenim molt entusiasmats els companys i companyes del grup de recerca, perquè es veu que han trobat coses molt xules i que tenen moltes ganes d'explicar-nos a tots, no? Documentació original i anècdotes molt divertides o curioses de saber.
I això ho combineu doncs, amb aquestes activitats lúdiques adreçades doncs, als infants, a tota la família.
Sí, és el que intentem obrir a tots i intentar arribar més o menys a tots els públics, per entendre'ns.
Doncs un clar exemple, un bon exponent és aquesta primera jornada, jo no sé si hi ha la voluntat de continuïtat, com a mínim aquesta és la primera vegada que es fa aquest 2021, del Cuidem el Medi Ambient, insistim, dissabte de la setmana que ve, dia 5 de juny, oberta a tothom, gratuïta, a partir de les 11 i fins 14:45 a la zona dels Pins i a la pista poliesportiva de Moja. Esther Noguer, membre de la Junta de l'Ateneu Mogenc Fem Poble, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona per la feina que heu fet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
I arribarem al punt dels 14:15 amb una aposta segura, història de la música. Frank Sinatra, That's Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. El Penedès espera més turistes estrangers enguany, tot i que encara és aviat per confirmar la tendència d'aquest estiu. A poques setmanes de l'inici de la temporada d'estiu i a diferència de l'any passat, el sector turístic comença a notar una revifalla. Encara és massa aviat per fer unes previsions del tot certes de com serà el turisme aquest any i queden molts interrogants per resoldre, però els allotjaments estan rebent ja les primeres reserves. L'hotel rural Cal Roig, de Moja, fa 2 anys que està obert i ja ha hagut de patir una crisi com la del coronavirus. A l'estiu del 2019, recentment inaugurats, ja van rebre turisme estranger. L'any passat, en plena pandèmia, el públic de proximitat va respondre molt bé i enguany esperen incrementar la clientela i recuperar els turistes que venen de fora de l'estat. A l'hotel Cava Mastinell tenen una trajectòria més llarga, però han patit la crisi com la resta del sector. Malgrat tot, són optimistes i creuen que a poc s'està recuperant l'activitat i ja comencen a tenir més demanda, també del públic internacional. Sant Sadurní celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones amb diverses activitats. En el marc de la commemoració del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, la Regidoria d'Igualtat ha programat 2 activitats amb la voluntat de sensibilitzar i reafirmar el dret a la salut com un dret humà de les dones al que han d'accedir sense restriccions o exclusions de cap mena i a través de tot el seu cicle de vida. Així, el dimarts 1 de juny, al Centre Cultural de la Plaça Nova s'organitza una xerrada-taller sobre menstruació sostenible, una sessió en què s'uneix la salut de la dona amb el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat. I el dijous 10 de juny, a les 6 de la tarda, el Casal d'Entitats acollirà el taller La llum i l'ombra de la menopausa, que impartirà Susana Ros, en què s'abordarà la menopausa i s'oferiran consells i exercicis per abordar, acceptar i viure amb un nou cicle vital. Aquest dissabte s'inaugura a la Galeria Palma 12 l'exposició The Art of Seduction. És la segona exposició de Daniel G. Andújar i Rogelio López Cuenca a l'espai de la Galeria Palma 12, la Masia Maspujó de Santa Margarida i els Monjos. El fet que tots dos artistes tinguin un especial interès en els mitjans de comunicació va possibilitar la seva trobada el 2008 a través del projecte The Art of Seduction, sobre la imatge de l'art i la figura de l'artista en la cultura contemporània i a través dels mitjans de comunicació. Aquest projecte ha estat presentat en diferents etapes, primer als espais institucionals de València. Més tard, la galeria presentava el projecte a Madrid, a l'edició Arco 2011, a Vilafranca i a Viena. En aquesta ocasió, els artistes han recopilat imatges provinents dels mitjans de comunicació massius, apareguts a la premsa escrita i també a la televisió o al cine, a través dels quals es proposa una relectura crítica de les maneres en què l'art i els artistes han seduït al llarg dels segles la societat. L'exposició s'inaugura demà a les 12 i es podrà veure fins al 31 de juliol. I acabem explicant-vos que Calafell acull una exposició de bicicletes històriques i clàssiques. La plaça del Manila serà escenari els pròxims dies 5 i 6 de juny de la primera exposició de bicicletes històriques i clàssiques de Calafell. Es tracta d'una mostra que ha impulsat l'entitat Amigos de la Bici en col·laboració amb l'Ajuntament i que es farà en aquest espai de la platja situat a prop de la confraria de pescadors. Durant tot el dissabte i el diumenge al matí, els calafellencs podran admirar diferents bicicletes d'altres èpoques en un esdeveniment que estarà amenitzat per la banda de timbals i grallers Marromeu de Calafell.
Penedès en xarxa.
107.0 FM.
Són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa.
aquesta hora encetem la secció El món del treball. Per això ens acompanya el Jordi Mellado, que és advocat laboralista i que ens ajuda a resoldre tot un seguit de qüestions i inquietuds al voltant precisament de la feina del treball. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, gràcies.
Avui parlem d'ERTOs, que és aquesta paraula que darrerament està força de moda, aquests expedients de regulació d'ocupació,
sí.
I que sembla ser doncs, que hi ha una pròrroga, no?
Sí, sí. Al darrer moment hi ha hagut un acord amb la pròrroga. Sembla ser que la pròrroga és fins al 30 de setembre. I les diferències que hi havia, bàsicament, entre patronal i govern, era una qüestió de cotització, perquè si fem una mica de memòria, els primers ERTEs no es cotitzava, després quan va haver la primera pròrroga es va començar a cotitzar, i ara la diferència que hi havia era si la cotització havia de ser per trams o havia de ser més alta o no havia d'haver cotització, no? Una miqueta la disputa era aquesta. Sembla ser que al final en els sectors que són afectats, perquè al principi els ERTEs es podien fer servir totes les empreses.
Uh-huh.
Després, uns certs sectors, tampoc no tothom. I ara sembla ser que hi ha pròrroga, però tampoc no sabem ben bé si serà pròrroga a tothom, però jo sospito que serà només amb uns sectors concrets en els quals especialment doncs, poden estar afectats per la situació Covid. I sembla ser que han arribat a un acord en quant a la cotització, que semblava que era el tema doncs, que separava les parts.
Mm-hmm. Perquè la cotització, recordem, també afecta després, a l'hora de fer, per exemple, la declaració de la renda, no? I en altres... Aquest any com ha anat aquesta campanya, també, en relació amb els ERTOs?
El problema dels ERTOs és que, és clar, cada pagador es veu el que jo li haig de pagar amb aquesta persona, que és el cas per això hi ha hagut aquests problemes, és a dir, l'empresa ha fet les retencions del treballador sobre el sou que li ha pagat, l'INEM o el CEPE ha fet les retencions sobre els diners que li ha pagat al treballador,
uh-huh.
Com que després a la renda les dues coses s'assumen, i no és proporcional, que ocorreix? Doncs que el que s'havia de pagar amb la suma de les dues, de les dues quantitats que s'havien cobrat era molt superior que no les retencions que havia fet cadascú pel seu cantó. Per la qual cosa, han hagut molta gent que ha hagut de pagar.
Uh-huh.
Això estem acostumats a veure-ho, sobretot amb gent doncs, que té, per exemple, una pensió de viudetat, i aquesta persona al mateix temps treballa. Clar, l'INSS, en aquest cas el CEPE, veu que li pago jo a aquesta persona i segons el que jo només li pago, li faig la retenció. L'empresa, pel que jo li pago, també li faig la retenció, però resulta que les dues coses sumades a dintre de la renta surt una quantitat a pagar per sobre.
Uh-huh.
I aquí ha estat el problema. Gent que ha estat afectada per ERTE, que a sobre que ha cobrat menys, bastant menys que de vegades del que estava cobrant treballant, i a sobre ara la renda doncs, es porta la sorpresa de que li han fet una retenció menor. Habitualment a l'atur sempre fan una retenció menor de quan estàs treballant, i ara és l'hora de passar comptes. O sigui, uh-huh. Els que més s'han empobrit, a sobre els hi fem més dany a la renda.
Uh-huh. I a més una altra de les polèmiques que hi ha hagut al voltant dels ERTOs és aquest retard en els pagaments, no? Que han viscut doncs, moltes famílies i molts treballadors, fins i tot 2-3 mesos que arriba amb retard. Quines possibilitats hi ha de reclamar això? Perquè sí que és cert que demanar una cita al CEPE és llarg i perquè hi ha un volum de saturació important.
Sí. S'ha de reclamar perquè després... Èxit garantit, total, necessita temps, perquè a més els jutjats estan col·lapsats, ens estan donant cita per fer judici al 2022-2023, però s'ha de fer la reclamació, perquè si no, al cap d'un any de que has estat en situació d'ERTO i no has percebut la quantitat, resulta que ve l'abogat del CEPE i diu que s'ha prescrit la quantitat i que ja no, i que sí, que en el seu moment tenies dret, però que un cop ha passat l'any ja no tens dret a percebre res. Llavors, el meu consell, doncs, abans de que passi l'any, buscar-se a un professional, fer la reclamació prèvia, no contestaran perquè el CEPE avui dia no està contestant, perquè és que no donen abast, la veritat és aquesta, vull dir, les coses són com són, han hagut de tirar de funcionaris, fins i tot de correus, per posar-los a reconèixer prestacions, la situació ens ha desbocat a tots, i doncs fer la reclamació prèvia, no contestaran, passaran els 45 dies, s'entendrà denegada per silenci administratiu, 30 dies més per presentar la demanda, presentar la demanda, perquè és que si no es perdrà totes les quantitats que s'han deixat de percebre. Hi ha gent que encara no ha cobrat o que han cobrat les quantitats dels ERTEs i estaven casades amb fills i els han posat com a solters. I les diferències són, doncs, home, de 1.250 o 1.300 euros a 9.70 per cada mes, doncs aquestes diferències es perden.
Clar.
Llavors, tots aquests errors o totes aquestes mancances, el meu consell és reclamar-ho, perquè un cop passat l'any s'ha prescrit i llavors ja no hi ha res a fer.
Per tant, també està alerta també el que es cobra, el que no es cobra, de quina manera, i està molt atent dels ingressos que anem rebent cada mes, és a dir, d'anar estant al cas, no?
Sí, està al cas, i a més avui és relativament fàcil, perquè poses al Google, és molt fàcil, poses al Google, quantia màxima, situació d'atur, amb un fill, amb dos fills, sense fills, i et surt, vull dir, per l'any 2021, és molt fàcil. Si la nostra cotització ens dona per aquestes quantitats, és fàcil, i si no, escolta, mal que mal, busca un professional, doncs que t'ho miri, i si està bé, ok, i si no està bé, doncs que iniciï el tràmit, perquè ja et dic que després els advocats del CEPE no perdonen, venen amb la prescripció a la mà i s'ha acabat el tema.
També hi ha altres qüestions d'actualitat perquè fa al món del treball que també ens volies comentar, no, Jordi?
Sí, volia comentar que he detectat que hi ha empreses capdavanteres de la comarca que comencen a fer com un desagnament, comencen a no fer expedients de regulació d'ocupació brutals, d'aquests de fer fora no sé quanta gent, però comencen a fer ofertes per la gent voluntària que se vulgui apuntar, doncs, per marxar de l'empresa a canvi d'una indemnització. Llavors, l'advertència és de que aquestes ofertes habitualment se'ls està fent a gent que té una certa edat, és a dir, 57, 58 anys. Llavors, la meva advertència és la següent. Com que al final, si no passa res més pel camí, és que aquestes persones de 57, 58, 59 anys arribaran a una situació de jubilació, perquè tampoc no es preveu que tinguem una remuntada i una bombolla i que tot vagi fabulosament en els propers anys, això no és esperable, i si és esperable, tampoc no li afectaria a aquestes persones amb aquesta edat. Llavors, el meu consell és el següent. Durant el temps d'atur s'està cotitzant el mateix que s'estava cotitzant mentre estàs treballant, afecta la quantitat que reps però no la cotització. Si es fa un acord amb l'empresa que es vagi al Departament de Treball a fer l'acte de conciliació, perquè amb això la indemnització queda exempta de la renda, perquè si no aquests 30, 40, 50 mil euros que puguin pagar entren a l'inter de renda i Hisenda s'emporta la meitat.
Clar.
Val la pena fer un viatget a Barcelona o a Vilanova al Departament de Treball i que et facin un acte, i amb això et quedes exempta. I per l'altre cantó, ja, clar, la jubilació, a partir dels 61 anys, les persones es poden jubilar si tenen una certa cotització. Habitualment, les persones que l'estan oferint són gent que ja tenen més de 36 anys de cotització. Podrien jubilar-se a partir dels 61 anys, a partir de 62, a partir de 63, amb més de 33 anys, sempre. Llavors, clar, l'advertència és la següent. I si resulta que jo tinc 58 anys, m'envien 2 anys a l'atur, no trobo més feina, o trobo una feina esporàdica, i resulta que cotitzo amb aquesta feina esporàdica d'uns mesos, i als 61 anys em podria jubilar si és que l'empresa m'ha fet fora per situació de crisi empresarial, per una causa objectiva, econòmica, de la producció, la situació Covid, del que sigui. Si he cotitzat, no em podré jubilar als 61 anys. M'hauré d'esperar als 63.
Clar.
Llavors, el meu consell és el següent. Fa de mal dir, però també siguem intel·ligents. Si ens volem jubilar en algun moment en el tram des dels 61 fins als 63 anys, per molt que tinguem una reducció per anticipació, no podem cotitzar en lloc durant el temps que estiguem a l'atur. Perquè ni que sigui una feina esporàdica és motiu suficient perquè la Seguretat Social denegui el dret a la jubilació anticipada. I ens haurem d'esperar obligatòriament als 63.
És una cosa a tenir present en el cas d'aquestes ofertes que deies que s'estan produint en algunes empreses, no? És una cosa generalitzada o va en augment?
Comença a anar un augment. Jo sé d'empreses emblemàtiques de Sant Sadurní, no vull dir noms, que ho estan fent. Sembla ser que... També el meu consell és que els primers que marxen de les empreses acostumen a marxar en millor situació que no pas els darrers, perquè quan tenim la situació que tenim ara, habitualment no millora, sinó que tendeix a empitjorar. I les condicions s'endureixen. I potser les condicions i les formes i les maneres són més amables ara que no pas els darrers, que potser ja van més a la ratlla de just el que toca per llei. Llavors, si tenim una certa edat, que amb 40-44 anys de cotització ja n'hi ha prou, eh? Ja està bé, ja en complert, amb el senyor govern. Doncs, home, jo sóc partidari d'agafar aquestes ofertes, fer racó, i pensar-me si jubilar-me a 61, potser no, però pagar el conveni especial, demanar l'ajuda de major de 52 anys, pago el conveni especial, mantinc un parell d'anys pagant aquest conveni especial i et pots jubilar amb una certa... ben holgadament i tranquil·lament.
De fet, a les entitats bancàries va passar una cosa similar quan es van fer aquests expedients.
Sí.
Que també els primers que es van prejubilar a les entitats bancàries d'aquí de la comarca, però m'imagino que arreu, van tenir unes millors condicions que els darrers que es van prejubilar.
Els darrers va ser horrible. I podria dir, fa mal dir, però els primers les condicions van ser molt millors i els darrers ja és que va ser... Jo em vaig trobar en casos forçats de canvi d'oficina a 50 quilòmetres de distància per obligar, entre cometes, a demanar, sisplau, fes-me fora. Vull dir, vam arribar amb aquests extrems, eh?
Creus que es poden arribar a aquests extrems ara? Això està començant així i també pot passar amb aquestes empreses?
Jo crec que sí. El que no espero és que passi el que ens va passar a l'anterior crisi. Les caigudes en bloc d'empreses com vam tenir, és a dir, els concursos de creditors d'aquella manera, jo crec que no trobarem. El que sí que hi ha és un empobriment general i un dessagnament progressiu. I les empreses s'aniran aprimant i aniran embullant-se a la demanda i al que hi ha. Llavors, no crec que hi hagi res en bloc perquè no ho estan deixant fer. De fet, l'eina de l'ERTE és una eina temporal. És una eina excepcional i s'està allargant i s'està fent un ús que és excessiu. I jo crec que ho estan fent per evitar que no hi hagi ERES.
Que no hi hagin acomiadaments,
perquè
moltes de les empreses que tenien una plantilla abans de la crisi de la pandèmia, per la situació posterior també a la pandèmia, és impossible que puguin assumir el mateix volum de treballadors i això provocaria precisament aquests acomiadaments. Les empreses no poden pagar els sous ni el nombre de persones que pagaven abans de la pandèmia. No?
I és que un dels problemes que es trobaran és que quan tornin al mercat amb la totalitat de la plantilla i la totalitat de la capacitat productiva, és que possiblement la meitat dels clients no existeixin. O bé el consum que ells estaven produint d'aquests productes, aquest consum ja no hi hagi, ja no hi sigui. I llavors ens trobarem amb això. Llavors estan allargant, s'està tirant molt de deute, hi ha veus que diuen que ens ha anat molt bé, entre cometes, el tema del Covid, perquè si no el país estava en situació tècnicament de bancarrota. Llavors, què passa? Que el tema del Covid ha permès que Europa ens deixi endeutar més del que d'una altra manera hagués suposat que ens fessin fora de la Unió Europea. Uh-huh. Llavors, bueno, entre cometes, gràcies al Covid se'ns ha deixat endeutar, el que passa que, clar, la deuta serà brutal.
Perquè això va contra els principis fundacionals de la Unió Europea, aquest excessiu endeutament, no?
Sí, sí.
Llavors, no podia ser abans, ara és excepcional, i de fet s'ha permès des d'Europa que hi hagués aquest endeutament.
Entre cometes, ens ha vingut bé i ha evitat que ens vinguin els homes amb el maletí vestits de negre dient sí, nosaltres us rescatarem, però amb aquestes condicions, i els diners es destinaran aquí.
Sí, a tots, president del Futbol Club Barcelona, honorable conseller de Salut, membres de la Junta Directiva del Barça.
Aquesta deuta s'haurà de tornar. Uh-huh. I no sé qui la tornarà, penso que ni tu ni jo, ni els nostres ascendents amb prou feines.
Els fons europeus són una solució per a moltes empreses o no deixen de ser un pedaç que ajudaran a uns determinats sectors o a les grans empreses de sempre?
Jo, és que el problema saps quin ha sigut? Que veient com ha anat els ICOs se'ls ha donat només a les empreses que eren solvents.
Uh-huh.
Llavors, per què? Perquè es corresponsabilitzaven a les entitats bancàries amb un 20% de la falta de pagament d'aquests possibles ICOs. Llavors, què passa? Que no se'ls ha donat precisament a les empreses que s'hi feia molta falta. Uh-huh. Se'ls ha donat, de vegades, com a fuelle, amb empreses que potser ho necessitaven, però no amb tanta urgència.
Uh-huh.
Llavors, clar, jo també sóc partidari de no donar-li un ICO a una empresa que tècnicament està morta. Si tècnicament una empresa està morta, el que hem de fer és anar al concurs de creditors i tancar-la, perquè mantenir-la d'una altra manera és només crear deute i problemes a proveïdors i a clients i a treballadors. Llavors, clar, realment els ICOs els ha donat a les empreses potser les més solvents, i sospito que els fons europeus aniran a l'IBEX 35. On aniran? Mm-hmm. Com sempre.
Una de les coses que es queixaven precisament els restauradors, el sector de la restauració, és que precisament les poques alternatives que se'ls oferien eren aquests crèdits ICO, que suposaven endeutar-se encara més. Són una bona solució, aquests ICO, o suposen... És a dir, dius, han anat a parar a grans empreses que a priori eren solvents... En el cas que haguessin anat a petites i mitjanes empreses que realment ho necessitaven, els haguessin ajudat, o és una mena de trampa en què quedes endeutat també amb el banc, en aquest cas?
És que, clar, és que quedes endeutat amb el banc. L'ICO, de moment, és una sortida momentània. L'ICO, en aquest moment, va molt bé, però m'has de donar una sortida. És a dir, la temporada passada l'hem perduda, aquesta temporada l'hem de guanyar. Si aquesta temporada la salvem, l'ICO es torna. Però si aquesta temporada seguim igual, l'ICO l'any que ve no es podrà retornar. Uh-huh. I estem en situació d'insolvència. Llavors, aquestes ajudes estan molt bé. L'ICO és necessari, però ens han de donar eines, obertures, ens hem de fer tests massius, no sé què hem de fer. Abans d'entrar al restaurant ens hem de fer un test. És una, mira, una idea. Uh-huh. Abans d'entrar al restaurant ens fem un test. I, escolta, aquí el que està infectat no pot entrar, ho sento. Uh-huh. I
total... Restaurants i tants altres serveis, no?
I tants altres serveis. Et donaré un exemple. És a dir, a veure, un test, realment, un test d'aquests amb la gota de sang...
D'antígens,
sí. D'antígens, es triga un minut en pujar. Jo he fet un munt, es triga un minut en pujar. Escolta, doncs, fer un acte i fer un test d'antígens a tots els assistents abans d'entrar i les mesures hidroalcohòliques i tal, doncs és una sortida. Clar, si a la restauració, per exemple, me l'has tingut tancada tot l'any, li has donat un ICO, i ara, aquesta temporada, me la tens amb restriccions, aquesta, ens l'ha encarregada. Els hi hem de donar sortida, és que és necessari. Restauració, com parlo...
Del sector cultural, per exemple, que s'està reactivant precisament amb aquesta... Amb molts festivals que estan... El Cruïlla mateix anunciava que faria doncs, un gran desplegament per fer test d'antígens a tothom. Es va fer el concert de Lobos Lesbian, no?, que anava en aquest sentit al Palau, i també...
És... Et donaré un exemple. Per això he dit que jo he fet un munt. A l'estiu jo tinc un campament, a part de fer la feina que faig d'abogat. Bueno, fa 7 anys vaig muntar un campament a Madrid, a la Serra de Madrid, un campament juvenil. He fet els cursos necessaris i tal. Davant de tota la situació que hi havia, al mes de juny, ningú sabia si es podrien fer activitats juvenils. És que estàvem a la inòpia. A principis de juliol van començar a dir que sí, amb unes mesures que era presa de temperatura tres vegades al dia, amb anotació amb una llista del nom del nen i de la temperatura que té. Així no es pot fer un campament. Un campament on els nanos es tiren una sobre l'altra, es refreguen, un sua, l'altre tus, l'altre fa sang, no és possible. Què van fer? Doncs jo vaig pensar, passo del govern, passo de les comunitats autònomes, m'és igual, tots els protocols de les 17 comunitats autònomes eren un corte i pega, i vaig dir, prou, em vaig buscar una empresa que es dedicava a vendre articles per laboratoris, van comprar centenars de tests d'antígens, vam netejar amb una màquina d'ozó tot el material que nosaltres vam entrar, tots els vehicles, les nostres motxilles, ens vam fer el test nosaltres primers, vam fer un protocol d'entrada molt estricte, en quant a que no hi haguessin barreja entre famílies i separessin dels vehicles i tal, els xavals els hi van fer el test d'antígens, vam netejar totes les motxilles i tot el que portaven amb ozó, i vam estar 300 persones durant un mes en una finca a la Serra de Madrid sense mascareta i sense cap distància i sense un contaminat. Si això ho pot fer un simple abogat laboralista de poble, què no es pot fer amb més mitjans, oi?
Doncs molt interessant, Jordi Mellado. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per explicar-nos tot això. Ha estat un plaer tenir-te aquí al Penedès en xarxa.
Igualment, encantat.